És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de Sanremo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana. Els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. Vine a Alemanya i al Tirol amb el Club Més Amics. Del 5 al 12 de juliol descobrirem els paisatges del Tirol i l'encant de ciutats com Innsbruck, Berlín i també Baviera i Saxònia. Alemanya i el Tirol amb el Club Més Amics, perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts un dissabte més a Del camp a taula. Aquesta setmana, el Sindicat Agrari Unió de Pagesos ha informat que ha tornat a presentar una denúncia davant les autoritats de Catalunya contra una gran superfície per un presumpte incompliment de la normativa en una oferta de venda de conill fresc sencer, per sota el preu d'adquisició. Recordem als nostres oients que la venda a pèrdues està prohibida per la Llei Estatal d'Ordenació del Comerç Minorista. A Del camp a taula ens hem fet ressò de diferents denúncies de les organitzacions agràries contra aquestes grans superfícies per vendre per sota del preu de cost com a producte reclam. Ho hem fet i ho seguirem fent, però el que demanem aquí per toqui, que algú serà, és que es posi fi a aquesta situació. Els productes agraris de casa nostra mereixen un tracte millor i no que s'utilitzin com a reclam i a sobre a un baix preu. Tenim uns productes de gran qualitat i de proximitat que han de ser valorats en la seva justa mida. El consumidor ha de ser el primer conscient d'això i deixar de comprar productes que estiguin per sota preu de cost. Ja sabem que amb la crisi econòmica moltes butxaques han quedat tocades, però amb els aliments, pensem, no es juga. I més si hi ha hagut un cost important per a produir-los i dur-los fins al lineal de venda.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Coincidint amb la recent celebració del Saló Alimentària, es va realitzar la presentació de l'Any Internacional dels Llegums 2016. Aprofitant aquesta presentació, a Del camp a taula hem volgut saber més coses d'aquest producte que es consumeix habitualment a les nostres llars. Per això, tenim avui als nostres estudis Albert García, que és membre de la Comissió de Comunicació i responsable de Relacions Internacionals de l'Associació de Llegums d'Espanya. Bon dia, senyor García. Abans d'entrar, hem dit l'Associació de Llegums, que és traduït al castellà és Associació de Legumbristes d'Espanya. Passa que em va costar trobar el nom i per això al final hem dit-lo de llegums, però el nom en castellà és Associació de Legumbristes d'Espanya. Dit aquesta matització, li faré la primera pregunta. La ONU ha declarat el 2016 com any internacional dels llegums. Quins són els objectius fixats per dur a terme?
Hola, bon dia. Bàsicament és incrementar el consum dels llegums, fomentar el conreu dels mateixos, augmentar la qualitat de les produccions i millorar les presentacions comercials de cara al consumidor final.
Al final són tot mesures que van relacionades una amb l'altra, no?
Exacte, correcte. Una mica, a grans termes, és promocionar el llegum mitjançant l'increment del consum i l'increment de la producció. Són aquests dos blocs.
L'increment del consum porta a l'increment de la producció. Suposo que va una mica lligat.
Correcte.
Tu pots produir molt, però si no consumeixen no serveix de res.
Correcte, va tot lligat.
Suposo que la finalitat final és aquesta, no? Quins avantatges nutricionals té la ingesta de llegums?
Doncs aquí és el plat fort dels llegums, valga la redundància, bàsicament perquè és una principal font de proteïna vegetal, són molt riques en fibra, molt riques en ferro, aporten una gran quantitat de magnesi, fòsfor, potassi, són una gran font de zinc, no contenen gluten, cosa important. Respecte a les vitamines, doncs, tenen un molt alt contingut en folats i vitamina B1. Llavors, són molt baixes en grassa, molt baixes en sodi, molt baixes en sucre. Llavors, jo crec que la presentació és excel·lent, no?, des del punt de vista nutricional.
Sobretot pels més petits de casa, no?, que potser és els que ja han de començar menjant llegums. O sigui, vull dir, quan un ja és gran, perquè a més, quan tu veus la gent que menja llegums, o ja veus que hi ha gent que tota la vida ha menjat, no? Però el que s'ha d'estimular per, suposo, augmentar aquest consum és la gent jove, no?
Efectivament, una mica gran part de la campanya aquesta de comunicació que portem doncs, va dirigida al públic petit. Nosaltres una mica ho podíem als menors de 40 anys, no? I una mica és aquí on veiem que és la part de la població on s'ha baixat més el consum dels llegums.
I a les escoles es vol potenciar el tema? Perquè jo recordo que havia... Perquè jo parlo de fa molts anys, a més no entraria en el marge aquest que has dit de menys de 40 anys, amb el qual em sento... M'has fet gran de cop, m'has fet sentir gran de cop. Menjàvem, jo me'n recordo que en el col·legi hi havia el dia de les llenties i també hi havia el dia que menjàvem cigrons. Per tant, a la setmana en el col·legi, dos dels cinc dies que menjàvem, menjàvem llegums. T'estic parlant de 40 anys enrere, no? S'ha plantejat això a les escoles de potenciar els menjadors?
Des del Ministeri d'Educació doncs, hi ha un projecte que encara no l'han aplicat, que es diu Segell Saludable, i aquí inclou una cistella de diferents productes en el qual estan els llegums, també els altres vegetals i les fruites, no? Però una mica, i l'opinió personal meva és que hem d'intentar una mica donar noves formes de menjar llegums i no les tradicionals, que una mica, si tots recordem aquells àpats al col·legi, doncs ens avorrien a tots, no? Llavors es tracta una mica d'innovar i buscar noves formes de menjar llegums.
Uh-huh. Li preguntava abans de les avantatges nutricionals de la ingesta de llegums. Depèn de la varietat, varia, valga la redundància?
Doncs sí, sobretot, per exemple, el cigró és el llegum que conté més fibra, la llentia la que conté més ferro, i la mongeta, així en termes molt generals, la que conté més fibra.
Per tant, el bo és complementar, no? És menjar dins dels llegums variat, no?
Correcte. Perdó que m'he equivocat, volia dir els cigrons és el que té més proteïna, d'acord? Ah. I la mongeta més fibra.
No, i deia això, que el bo seria això, combinar-ho, no?
Efectivament, efectivament.
La millor manera de...
Efectivament.
O sigui, per tant, cal també fer un control quasi del menjar, o sigui, estructurar-se a l'hora de menjar els llegums, no?
Correcte. De fet, és una mica, va tot això lligat amb la dieta mediterrània, dintre de la qual està inclosa, llavors, doncs, una mica sentit comú i dieta mediterrània equilibrada, no? I bueno, podríem passar molta estona amb els temes aquests nutricionals i de dietes, però bueno, jo tampoc sóc un nutricionista ni un dietista, no?
A vostès els ha fet molt mal en el sector tot això que ara està canviant els costums alimentaris, això del menjar ràpid, de que no tinguem temps gairebé de cuinar, perquè clar, els llegums és un producte que s'ha de cuinar una mica, no?
Efectivament, no? I aquí és un tema molt important, el famós fast food, i no és per anar en contra d'aquestes noves hàbits alimentaris, ni molt menys, però una mica el que volem és, a través de la innovació, doncs, donar noves formes de menjar llegums, com poden ser hamburgueses de llegums, doncs hi ha coses molt divertides, doncs hi ha molts postres, hi ha magdalenes, hi ha fins i tot així tipus anecdòtic, hi ha una cervesa que es fa de farina de pèsol. O sigui que no té límits, no? Mm. I en quant al temps, sí que és cert que la manera de cuinar els llegums comporta molt de temps, perquè implica un remull 24 hores abans i després una cocció lenta durant hores, però aquí doncs, podem anar o al mercat on couen llegums diàriament i els tenim perfectament cuinats i frescos, o doncs, amb plats preparats que contenen els mateixos valors nutricionals i són molt, molt saludables.
Mm-hmm. Quin és el consum a Espanya i a Catalunya de llegums? Ha baixat o ha pujat molt els darrers anys?
Doncs,
perquè aquí està la mare dels ous.
Aquí està la mare dels ous. Així, en percentatges genèrics, la darrera dècada ha baixat aproximadament un 10%, i des del 1980 quasi fins a un 30% de disminució de consum de llegums. Amb la qual cosa, les dades són bastant preocupants.
Per això s'han de fer aquestes mesures, que està molt bé que es facin des d'organismes com la ONU, però també els estats potser s'haurien d'implicar, no?
Correcte, no? I llavors aquí una mica, degut a la situació política actual, doncs ens hem trobat amb moltes dificultats doncs, per rebre recolzament del Ministeri d'Agricultura, per exemple, que és un dels ministeris més forts, doncs perquè no es poden mullar, estan els pressupostos tancats i no es poden mullar en projectes nous. Llavors, una mica des de l'associació nostra doncs, estem intentant, doncs, des del punt de vista així privat, doncs, fer aquesta promoció a nivell estatal, no? Via la nostra web hi havia doncs, campanyes més tradicionals.
Que és curiós perquè són... Bueno, ara estem en una situació en funcions, però que després no funcionen, no? Estan en funcions, però no funcionen de cara al dia a dia de lo que necessita el sector i la gent, no?
Correcte, ja portem pràcticament un any i mig doncs, tenint reunions amb el Magrama, que és el Ministeri d'Agricultura, i el concepte interessa molt, a més és un tema molt genèric i molt saludable, tant doncs, per les persones com pel medi ambient. I, bueno, al final una mica és tot moltes ganes, però no es pot portar res a terme doncs, pels motius aquests polítics actuals.
I algú sap per què estem tan per sota aquí a l'estat espanyol de la mitjana mundial, que és de 7 quilos per persona i any, quan aquí a Espanya és de 3,1 quilos?
Bueno, el perquè és una mica... Creiem que doncs, va afectar molt en els anys 80 la incorporació al mercat laboral de les persones que, al reduir el seu temps lliure, doncs, no van poder inculcar a les generacions que venien doncs, aquesta manera tradicional de consumir llegums. No? Llavors doncs, van una mica intentar doncs, en aquest sector de la població doncs, fer-los entendre lo nutricionals i lo saludables que són. No?
Jo t'haig de dir que així fent números per sobre... puc dir que a casa meva estaríem per sobre de la mitjana mundial. Perquè fent uns càlculs així de passo que t'amoli, però a la setmana, si estem comprant, per exemple, són 4 a casa, estem comprant mig quilo de cigrons i 400, o sigui, una lliura de mongetes, més doncs, alguns pèsols, per exemple, ahir vam menjar pèsols amb el bacallà i algunes genties que s'escapen de quan en quan, t'estic parlant d'un quilo aproximadament o una mica més a la setmana. Vol dir 4 quilos al mes, entre 4. Ja no sé quants quilos a l'any.
I si et fixes, les xifres diuen això, doncs un consum per capita de 3,1 quilos per persona any a Espanya. Sí. Cal dir que a Catalunya s'incrementa a 4, amb la qual cosa doncs, sí que hi ha un consum superior aquí a Catalunya. I, bueno, aquestes són les xifres reals.
Ho parlàvem l'altre dia menjant a casa, dèiem, sense saber què feia l'entrevista, i ho comentaven, de dir, pues estem consumint bastants llegums, vull dir, a més, barrejat amb altres coses, o sigui, evidentment, intentar fer una menja que sigui el més variada possible, no?
Correcte. I en quant a porcions setmanals, doncs, Catalunya és capdavantera, vale? Si hem de donar alguna xifra, estem... dient de 1,3 racions setmanals respecte a la mitjana espanyola, que quasi pràcticament no arriba a una, no? Estem en 0,9 o així. I la ONU recomana, doncs, pràcticament de 2 a 3 racions setmanals de llegum.
Perquè, a més, el llegum el que també fa és que puguis menjar... Bueno, menjar... Per exemple, jo estava pensant, una cosa que ja també ja m'encansa, certes verdures, com la col, la coliflor, i entre la patata i el cigró ajuda molt a poder menjar doncs, la coliflor, la col... Vull dir que a sobre el llegum el que fa també és estimular el consum d'altres productes.
Sí, correcte, perquè estrictament sola doncs, pràcticament no es menja mai, no? Sempre s'acompanya amb altres aliments. Amb alguna cosa tens tota la raó. És complementària a molts altres productes, com els vegetals.
Creu que cal que les diferents administracions endeguin campanyes de promoció, com dèiem abans, del consum?
Sí, efectivament, i és una mica el que dèiem, no? El que passa que con la iglesia hemos topado, com es diu en castellà. Llavors, una mica és el que hem estat intentant i durant tot aquest any, aprofitant que és l'any internacional dels llegums, doncs parlant amb els diferents organismes estatals i d'aquí de Catalunya, però ens estem trobant amb molts problemes, no? Llavors, una mica estem engegant campanyes des del sector privat doncs, i canalitzades a través de l'associació.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Del camp a taula.
Coneixes els avantatges de la Dune Horizó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovant i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrobank i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant de llegums amb Albert García i ara hem parlat molt de consum i ara el que li volia preguntar és quan a la producció aquesta baixada les darreres dècades, quanta superfície hi ha a l'estat dedicada al conreu de llegums?
Doncs aproximadament, segons les dades que dona el Ministeri d'Agricultura, es sembren aproximadament 77.000 hectàrees, de les quals representen aproximadament el 38% del total de la Unió Europea, que això en tonelades són unes 66.000 tonelades, molt lluny del que consumim, que és més del doble d'aquesta producció, amb la qual cosa doncs, s'han d'importar llegums.
I quan parlem d'importar, d'on s'importen?
Doncs els principals països d'origen de producció, depenent de cada varietat, doncs, és Nord-Amèrica, Sud-Amèrica, la Índia, Turquia, Austràlia, i, lògicament, a part d'Europa, que tenim unes produccions locals, no?
I aquests també són els principals països consumidors? Perquè abans m'he oblidat, li volia preguntar i me l'he deixat.
Doncs... És la Índia amb el número 1 del podi, amb golejada. Són els principals productors i els principals consumidors. I, lògicament, com que és una cultura bàsicament vegetariana, doncs substitueixen la proteïna per la proteïna vegetal que la prenen del llegum.
Per tant, aquí estem parlant d'un cas clar d'autoconsum, per entendre'ns.
Correcte, correcte.
Que seria... el que no li he preguntat és les varietats més cultivades, quines serien
doncs, aquí a Espanya? Doncs aquí a Espanya tenim a la zona de Lleó la mongeta pinta i la mongeta blanca, així que es diu de ronyó. Val? Mm. Al sud d'Espanya es conrea el cigró, que és una varietat així blanca, i a la zona de la Manxa es conrea la llentia, que es diu la llentia, la varietat castellana. Aquestes serien les tres principals àrees de major producció a Espanya.
I en quant a Catalunya, quina zona...?
Tenim dues denominacions d'origen, que és la mongeta del Ganxet i la mongeta Santa Pau. La producció, malauradament, doncs, és molt baixa, aproximadament d'unes 280 hectàrees de mongetes. Es conreen aquí a Catalunya unes 230 de cigrons i unes 85 de llenties.
I del que seria convencional, de per exemple, saber... On es produeix més cigró, per exemple? Quina seria la zona aquí a Catalunya, per exemple?
Aquí a Catalunya, molt poc. Bàsicament, zona del Vallès i Maresme, igual que la mongeta. O sigui que... Però és pràcticament...
I Pèsols al Maresme, també,
exacte,
perquè hi ha algun
correcte.
Lloc...
Els Pèsols del Maresme famosos. Val?
O sigui que diguem que és una producció petiteta. Aquí,
molt petita, també. Molt petita.
Però parlant del consum, aquí es consumeix molt més.
Correcte, sigui... correcte.
Podríem dir que gairebé ens ve... Tot de fora, no?
Correcte. El que passa és que és molt costós, els camperols els hi costa conrear llegum per les dificultats, per les enfermetats, tot i que és un conreu de secà, que després, si vols, aprofundim en aquest tema més dels conreus.
Bueno, potser quan parlem de la Unió Europea, no?
Perfecte.
Hem parlat de consum, hem parlat de producció, i, per exemple, al meu barri encara hi ha un petit establiment que es dedica a la venda de llegums i sempre està ple de gent. Creu que desapareixeran aquest tipus de botigues de les anomenades de tota la vida o s'ha de fer quelcom perquè hi hagi relleu?
De fet, l'evolució del sector d'aquests punts de venda al consumidor final entre els anys 90 i 2000-2005 van baixar moltíssim, sobretot dintre de les famoses parades dels mercats. I afortunadament doncs, estem veient que a partir de 2005, enguany, doncs, l'apertura de nous establiments especialitzats, i no només venint llegums, sinó altres productes complementaris, i donant, doncs, per exemple, xerrades, i doncs, una mica promocionant més el llegum de forma global, doncs, estan tenint èxit. I bueno, jo veig que és un avantatge i un increment, en definitiva, no?
Sí, aviam, jo inclús estic veient al meu barri doncs això, com dos models diferents de tipus de botiga. el que deia de tota la vida que jo coneixia, que era aquella petiteta, amb pocs metres quadrats, que tenen els llegums posats a més amb alineació...
A granel.
Sí, no, però hi ha bullits. Ah. O sigui, aquest és el bullit, que és el, a més, per ordre tal com ho tenen, és el cigró, tenen la mongeta petiteta i llenties. Llavors ho complementen amb algunes jaunes, alguna cosa, i és molt petit establiment, i això jo tenia també quan vaig néixer, bueno, on vaig néixer a la zona del Clot, també hi havia una botiga molt similar a aquesta, que era la que jo deia de tota la vida. Després he vist, també en el barri de Gràcia, un altre tipus, que és aquestes, que el que tenen és la venda d'ojo a granel, que hi ha tot més que la bullida, i llavors hi ha varietats de tot tipus i una cosa increïble que fins i tot solament per veure...
O sigui, fa goig. Sí, sí.
I vas veient les diferents...
Tots els diferents tipus, a més duplicats pels ecològics,
sí.
I ho complementen amb fruits secs, amb cereals...
Llavors aquest és altre tipus, que potser és aquest...
Aquest del qual... que em referia, jo crec que és la botiga aquesta més especialitzada, el llegum en sec, el que ha proliferat més en aquests darrers anys. I la petita botigueta de llegum cuit és la que sí que ha anat una mica més en descens.
És d'aquell tipus de botiga que era un matrimoni i que quan ja s'han jubilat no tenien relleu generacional i s'han acabat tancant.
Però veiem que encara en alguns mercats subsisteixen i bueno, les que subsisteixen doncs ho estan fent realment bé. I també ho entenc, que és un problema de relleu generacional. I que no ens oblidem, no és fàcil coure llegums bé, no és fàcil.
No.
Llavors té la seva dificultat.
A més és que som molt impacients al consumidor, perquè jo quan vaig s'ha acabat i et diuen, d'aquí una hora.
Sí, mitja. Clar, no?
Dius, ara has de tornar...
Tot comença la nit abans pel remull.
Ah, allò no, però quan arribem, clar, som molt comodons, i bueno, ja sabem la capacitat que té, ja que 5 o 6 ens hem emportat una quantitat, ja no en queda... I ens sembla allò, una hora ara, com que sempre ens falta temps.
I si en fan massa, llavors els hi sobra el temps del dia. Llavors, no és fàcil.
Sí, és complicat. I a més, coincidir amb que... Perquè a mi hi ha dies que tothom vol cigrons, o hi ha dies que tothom vol llenties. Jo ho he vist. Sembla que anem tots i...
Volem els consumidors volem el que no hi ha,
sí.
Malauradament.
Des de Brussel·les es vetlla prou per aquest sector?
Doncs aquí hi ha hagut un canvi en el quinquenni 2015-2020 a través de la Política Agrària Comú, la famosa PAC, la qual ha inclòs els llegums en aquestes ajudes i inclús obliga els camperols que una tercera part de la producció que ells conreen sigui de lleguminosa. Fins al 2015 doncs era tot molt generalitzat i s'anava bàsicament als cereals i altres varietats que li deien de lleguminoses pel consum animal i les denominacions d'origen. Però, afortunadament, aquest quinquenni 2015-2020, el qual està aprovat, doncs s'inclouen els llegums pròpiament dits, cigrons, mongetes, llenties, i obliguen aquests camperols a conrear una tercera part.
Per tant, sembla que s'han posat les piles des de la Unió Europea i s'han adonat de la importància d'aquest sector, no?
Correcte, i principalment doncs, perquè som... importadors nets, perquè som deficitaris en la producció local.
Perquè abans, a l'antiga PAC, estaven en el paquet, no? Perquè era allò, cereals i leguminoses. Jo me'n recordo que em deien cereals i leguminoses.
Llavors, un camperol li era molt més fàcil posar vesses, posar alfals, que és molt més fàcil conrear, requereix moltes menys fertilitzants i altres tipus de productes, i cobraven la subvenció igual. Llavors, clar, era una mica, doncs, depriment, no?
O sigui, està molt bé, allò dels ajuts, però jo crec que els ajuts han d'estimular també als conreus, no? Vull dir, que cobrar per cobrar crec que s'ha d'acabar. A més, sembla que aquesta era la voluntat de la Unió Europea amb aquesta última PAC, de primar l'agricultor actiu, deien ells, i per tant suposo que per això s'han adonat que la importància que tenen els llegums, no?, en aquest cas.
Correcte, correcte. A més... Pues perquè és un producte supersostenible pel medi ambient. És un perfecte producte per la rotació dels conreus.
Que aquesta és una de les noves mesures, també.
Correcte, no? El famós guaret, no? Per exemple, té un poder altíssim de fixació de nitrogen al sòl. Això fa que les terres siguin més fèrtils. amb la qual cosa s'utilitzen menys fertilitzants, requereixen menys consum d'aigua per la producció. Hi ha unes dades molt, molt gràfiques que doncs, per produir un quilo de cigrons, de llenties, de mongetes, es requereixen només 50 litres d'aigua, quan per produir un quilo de pollastre, 4.325 litres. O per produir un quilo de vedella, 13.000 litres. Llavors, doncs, és un producte de secà molt econòmic, no requereix pràcticament...
I amb el canvi climàtic que ens ve, bueno, que ja estem tenint i la perspectiva no és millor, per això jo crec que se n'han donat de la importància i amb aquesta nova PAC li han donat el valor que realment tenen, no?
Lògicament, lògicament. I a més, respecte al consumidor final, són baratíssimes. Vull dir, quin producte més nutritiu i més barat hi ha que això?
I tot això ens ha portat ara ja a l'última pregunta, que és com veu el futur dels llegums a Catalunya i a Espanya?
Doncs amb prudència, però amb optimisme, no? I esperem que després d'aquesta gran campanya que es farem el 2016 s'incrementi aquest consum i sobretot les noves maneres de consumir els llegums, sobretot en el sector aquest de la població dels infants. Llavors, bueno, aprofito, si els oients tenen algun dubte, poden consultar-ho al nostre web, que es diu comerlegumbres.com, el qual doncs, és una web molt, molt completa, explica tot el que estem fent de l'any internacional dels llegums, hi ha receptes, està molt bé que vegi una mica aquest web.
Sí, perquè a més, el que deies de que si s'anima la gent jove... Jo, per exemple, aquest consum que t'estic parlant a casa meva, que no és des de fa anys, sinó que és sobretot des de que els xavals s'han animat a menjar llegums.
Correcte.
Llavors això porta que tu mateix... I gairebé són ells que diuen cosa que no fan amb altres coses d'anar a comprar, però els llegums sí que van a comprar-los. Per exemple, el meu petit, sí, altres coses no va. Però el llegum sí que et diu passo a buscar els cigrons, passo a buscar... O sigui, que també és curiós el que s'han animat a menjar-la i fins i tot el fet de l'hàbit de comprar. Per mi ja és molt.
No, és alentador, no? I suposo que és, com que veu una cosa tradicional diferent dels canals habituals, doncs potser és una motivació. I al final es tracta de que cada un busqui la manera de menjar llegum com més li agradi.
No. Però és que, clar, la complementes amb molt, perquè estic pensant... Amb un puré, pots posar amb un puré, que fas d'això... Amb la sopa de fideus per acompanyar d'això, poses uns cigronets, cadascú que faci el que vulgui, jo dic...
I allunyem-nos de que era un producte estacional d'hivern per quan feia fred, vull dir, a les amanides doncs, també hem vist que hi ha infinites receptes i varietats.
Jo, la mongeta aquesta que et deia petita, per exemple, doncs poso l'enciam, tomàquet, formatge fresc, i poso una mica de... Bé, aprofito per dir... Però és que, clar, és un tema que, com que el toco en primera persona... doncs el vius més. Per això, quan va haver-hi l'oportunitat aquesta de poder fer aquesta entrevista, doncs em va agradar parlar d'aquest, perquè, a més, et porta records aquests d'infantesa que et dic, que, clar, de les quatre parades que hi havia al carrer, perquè el meu carrer no era un carrer molt comercial, anàvem, evidentment, al Mercat del Clot, que era el més comercial, però el carrer no ho era, i, en canvi, sí que hi havia la botigueta aquesta de llegums, que ja recordaves, i inclús aquestes mides que ja no es porten gaire, de dir mitja lliure, una lliure... Vull dir que és aquell, també, record per un d'infantesa, no?
Correcte. I ja que les modes estan una mica tornant a lo clàssic i a lo vintage, doncs aprofitem i incloem-hi els llegums, no només a la moda, no?
Doncs agraïm a Albert García que hagi pogut venir aquí als nostres estudis i parlar dels llegums.
Gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Del Camp a Taula. L'actualitat.
A la darrera taula sectorial de la llet s'ha acordat la constitució d'un grup d'experts format per representants del sector lleter, l'administració i especialistes en la matèria, que seran els encarregats de definir un pla de treball per buscar solucions a la crisi actual de preus que travessa aquest sector des que van desaparèixer les quotes. El Departament d'Agricultura ha instat els productors a estudiar la creació d'organitzacions de productors al territori per millorar la capacitat de negociació i analitzarà també la modificació del decret 40/2014 d'ordenació d'explotacions ramaderes en diferents àmbits a partir de les demandes dels representants del sector. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Antoni Díaz, s'ha compromès a continuar treballant en mesures de promoció del consum de la llet, donar suport a les iniciatives empresarials per poder potenciar la indústria dins del territori, fer el seguiment de les línies de treball proposades pel Ministeri i treballar juntament amb altres autoritats competents de la Generalitat per ajudar aquest sector. Per la seva part, la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Teresa Masjuan, ha deixat clar que no es pot deixar perdre l'Observatori de la Llet i, en cap cas, deixar de donar suport a eines amb què la Unió Europea està treballant, com ara l'Observatori Europeu, que proporciona dades a temps real. D'altra banda, canviant de qüestió, el Departament d'Agricultura ha endegat la reestructuració del cos d'agents rurals després que s'hagi cessat 11 comandaments en compliment d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la les resolucions d'anomenaments definitius d'aquests llocs de treball. De les 11 persones afectades, 4 han ocupat altres llocs de comandament que ja tenien assignats prèviament i 7 han retornat a les categories que ocupaven amb anterioritat al seu nomenament. El departament entén que, davant d'aquesta situació que s'arrossegava de feia anys, s'ha de reestructurar a fons aquest cos i enfortir-lo, reconeixent-lo com a servei públic essencial. Amb aquest objectiu s'ha estat treballant des de l'inici d'aquesta legislatura, en contacte amb la direcció del cos, els afectats i els sindicats del sector, i s'han plantejat també les actuacions que han d'enfortir el cos d'agents rurals de cara al futur.
Del camp a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 3 de maig a 167 euros per tona. Es manté. El blat de moro francès, a 180 euros per tona, augmenta 3 euros. L'alfals granulat, a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, 247 euros per tona, puja 2 euros. I la garrofa, a 170 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,87 euros al quilo i el groc viu a 1,12 euros al quilo, repetint totes dues cotitzacions en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,50 euros al quilo i el groc canal a 1,69 euros al quilo, mantenint-se els dos preus respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Tots dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,91 euros. Es manté. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,58 euros, baixa 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,54 euros, disminueix 2 cèntims. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,39 euros, baixa 2 cèntims.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 6,90 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,30 euros. El cabrit s'ha fixat a 11,30 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,48 euros, mantenint-se en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, parlem en primer lloc amb Jordi De Fef, responsable del Mercat Central del Peix. Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, Gedra.
Molt bon dia. Ja ens retrobem després d'uns dies que no has pogut...
Sí, senyor.
...estar, però, bueno, el Miquel ho ha fet molt bé.
S'ha acabat l'alimentària, ja s'han acabat...
Ja s'ha acabat.
...temes de fires.
Molt bé. Doncs tornem a la rutina sempre i, per tant, home, la pregunta és la de sempre.
Que m'ho imagino.
Quins peixos són els que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Ho sabia, ho sabia. Mira, aquesta primera setmana de mes, per exemple, podíem recomanar la compra de sorell, principalment de la part capturada aquí del nostre litoral. Bonito, també de la part mediterrània. Ressaltaríem de la zona de Múrcia, principalment. I altres productes que han presentat una bona oferta i un bon preu han estat el moll de França i d'Itàlia, així com també el llucet de la part de Galícia del Cantàbric.
I pel que respecta al marisc fresc?
Bé, el marisc fresc ha tingut una bona presència d'escopinya de gallet, denominada berberecho, de la part de Galícia i d'Holanda principalment, i després també destacaríem el gènere de viver, com per exemple el bou i la cabra de mar, tots dos de la part de França i de les Illes Britàniques.
Hi ha poqueta cosa, no, aquesta setmana? O vos sembla a mi?
Bueno, d'entrada ha fet una miqueta de mal temps i sí, ha fallat una miqueta el tema del blau i, bueno, no ha hagut tampoc excessiva oferta. Esperem que la setmana que ve sí que n'hi hagi més ventall de productes.
Sí, aquí, com amb l'agricultura, sempre s'està a expenses del temps.
Sí, una mica, ja, sempre, com que tenim molts orígens, doncs, bueno, sempre podem tirar, no?, de la part de nacional o d'importació, depenent una mica del temps. Però sí, sobretot ara que la tendència és més de producte nacional, ens veiem afectats bastant pel tema climàtic, sí.
Doncs gràcies, Jordi, i tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat a Mercabarna i, com sempre, la seva procedència.
Molt bé, sí, ja, per fer la setmana que ve.
Tot seguit, conversem amb en Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan, i benvingut una setmana més al nostre espai.
Hola, què tal, Isidre? Bon dia. Gràcies.
Bon dia. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Doncs mira, ja tenim, comencem a tenir ja força presència de la fruita de temporada. A part de la taronja mandarina, que ja no li queda massa a la nostra, que ve de la zona de València, tenim maduixes del Maresme, Huelva ja falta poc perquè s'acabi, perquè va començar molt d'hora i suposem que en uns 15 dies ja començarà això a baixar de pressa. Tenim nespres de la zona d'Alacant, amb presència important.
Una mica verds encara, eh? Una mica verds. O poc madurs. O que han de madurar a casa. Perquè bueno, he menjat problema aquesta setmana i...
És que estem amb el problema de sempre.
Sí, ja.
Volem córrer molt.
No.
Que és bo, però...
Estàs molt equivocat.
Els seus dies, eh?
Volem buscar diversitat, perquè ara hi ha hagut uns dies que la cosa està una mica que no... Clar, com que estem mal acostumats, que ara ens arriba de tot arreu ja, producte, ara tenim tanta oferta que quan falla alguna cosa... Ho dic com a consumidor, eh?
Sí. La sensació que té que ser d'aquí i no és ben bé així. De tota manera, dic, encara hi ha... Bueno, el que s'ha pensat que la gangterina de la zona de Múrcia. Tenim el barcocs, que venen tant d'Alacant com de la zona de Múrcia i de Lleida. Ja s'arriba també alguns. Cireres, ja la presència ja comença a ser una mica important. Ve de la zona de Saragossa, de Caspe, Maquinets, aquella zona. De Tarragona, de la zona del Delta. I de Lleida també es veia alguna coseta. Mm. I síndries, tenim síndries ja d'Almeria, eh?
Ah,
molt, molt bonetes.
I les hortalisses, el de sempre?
Com sempre, sí. Sembla que ho adivinessis, allò. Tenim pues, de tot, eh? Absolutament de tot. Tenim cogombres, pebrots, albergínies, carxofes, alls tendres, no sé, bé, carrasol...
Bledes que jo vaig comprar ahir. Ho dic perquè vaig comprar ahir.
Sí, sí, sí. Tomàquets, tenim una varietat molt, molt, molt important de tomàquets. Uh-huh. Vull dir que no solament el que fem servir el verd per amanir i el vermell, no, en tenim una varietat molt important, com pot ser el cordobó, com pot ser el comato, que és el tomàquet uh-huh. negre, com pot ser el raf, el de branca... Vull dir, tenim una varietat realment important.
Doncs gràcies, Joan, i tornem a posar-nos en contacte d'aquí 7 dies.
Doncs molt bé, gràcies a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què ens portes avui?
Doncs, Isidre, avui us porto un àspic de sardines.
I quins ingredients necessitarem per elaborar aquest plat, que de nom ja és, si més no, curiós?
Apunteu bé. Caldran 2 llaunes de sardines petites, 7 fulles de gelatina, mig litre de brou de peix, transparent, un pebrot del piquillo o morrón, tàperes o cogombrets amb vinagre, julivert picat, cibulet picat, una ceba petita, 25 grams d'olives verdes sense pinyol, una branca d'api, una pastanaga, 4 ous de guatlla i sal.
I per a la vinagreta, de mel i mostassa, que també hi ha vinagreta?
Veig que has fet els deures, Isidre. Sí. 2 culleretes d'oli d'oliva, 2 culleretes de vinagre, 2 culleretes de mostassa i 2 culleretes de mel.
I ara, com elaborem tot aquest... Aquesta llista llarguíssima d'ingredients.
Vinga, ens hi posem. En primer lloc, es prepara la vinagreta barrejant l'oli, el vinagre, la mostassa i la mel. I a reserva. A continuació, es posen a remull les fulles de gelatina en aigua freda. S'escalfa el brou de peix, es dissol la gelatina remullada. Es pica ben petit el julivert i el cebollí i s'afegeix a la gelatina de peix que haurà quedat. Es bullen, doncs, els ous de guatlla i, una vegada freds, es pelen i es tallen per la meitat. Es talla la pastanaga, l'api i les olives en cèrcols prims, i la ceba i el pebrot a daus petits. Es bull la pastanaga, l'api i la ceba en aigua lleugerament salada. Continuem, Isidre, que aquí no acaba, eh? Es refreda i es reserven. S'escorre l'oli de les sardines. Es disposa, doncs, una capa de gelatina d'un centímetre en el fons d'un motlle i es deixa refredar fins que se solidifiqui. Tot seguit, es fan capes amb les sardines, les verdures, les olives, les tàperes i els ous de guatlla. Es cobreix amb el líquid gelatinós restant i es deixa refredar fins que se solidifiqui de nou. Es treu el del motllo i se serveix, acompanyat d'una amanida i la vinagreta de mel i mostassa que hem preparat prèviament. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció parlarem avui amb Ramon Carné, de l'empresa Apats Food SL de Sant Feliu de Codines. Hola, senyor Carné, i benvingut al nostre espai.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Quan van crear l'empresa i des de quan es dediquen a la producció agrària ecològica?
La nostra empresa ja porta molts anys al mercat, des de l'any 92, però és des de fa 2 anys que vàrem veure que la gent, doncs, havia de tenir una oferta de cuina i de productes ecològics, naturals, i per això, doncs, fa 2 anys ens vam començar a preparar el que ara avui dia és la nostra cuina vegana, vegetariana, amb productes de proximitat i ecològics.
Perquè quins productes ecològics ofereixen?
Nosaltres el que fem, el que elaborem, és tota una gamma de plats cuinats, de cuina, amb ingredients ecològics de proximitat. Des d'espinacs amb cigrons, amb shiitake, i el que nosaltres tenim, doncs, que està agradant molt, són la nostra línia d'hamburgueses veganes i de botifarres veganes.
Uh-huh. Llavors, què tenen? Productes d'or? O sigui, estan fetes sense carn, per entendre'ns.
Exacte. Són hamburgueses tot amb ingredients vegetals. Tenim l'hamburguesa de seità, tenim l'hamburguesa de llenties, tenim l'hamburguesa d'arròs amb alga nori, i tot és una combinació de nutrients que combinats doncs, fan que doncs, el producte, doncs, primer de tot, sigui saborós, llavors, segon, es digereixi molt bé, i tercer, doncs, que t'aporti els nutrients que necessites. I això és la nostra línia d'hamburgueses i botifarres vegetals.
I on es ven això? Quin és el seu mercat?
Bé, nosaltres estem ara, hem començat des de fa 4 mesos, que vam començar anant a la fira Anuga d'Alemanya, a donar-nos a conèixer, i hem començat a fer fires per donar a conèixer la nostra línia de productes, la nostra gamma de productes, i en principi, doncs, a través de les fires, han anat sortint contactes d'establiments que volien doncs, que els hi servissin la nostra cuina, la nostra gamma de plats cuinats. Ha de pensar que a Catalunya doncs, una línia gourmet vegana i vegetariana doncs, bé, no existeix. Sí que hi ha molt bons professionals que estan a restaurants vegetarians i vegans, però bé, una línia de cuina perquè es pugui trobar als establiments de qualitat i de gourmet no hi és. I la fem nosaltres. Llavors, en aquest sentit, l'estem venent en algunes botigues de Barcelona, l'estem venent en algunes botigues doncs, de Girona, la venem per fires, i també la nostra intenció és obrir, pel juny, un establiment a Barcelona, aquest establiment doncs, que seria la primera, diguéssim, la primera rosseria vegana, és a dir, el primer establiment de cuina vegana, vegetariana i ecològica per emportar. I això serà, crec jo, serà un punt de referència amb el qual doncs, els nostres cuiners artistes podran esplaiar-se i doncs, fer moltes coses i combinar moltes coses perquè tindrem un establiment on la gent podrà doncs, venir a comprar i emportar-se a casa seva una bona cuina.
El fet que l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat que els dilluns sigui dies bueno, per aquests menjans vegans, suposo que això també els podrà beneficiar, no?, de cara a aquesta idea seva?
Sí, evidentment. Per nosaltres ha estat una grata sorpresa que l'Ajuntament de Barcelona, amb una moció al ple, diguéssim, es digués que és Barcelona Friendly, que és amiga de Ciutat Unida dels Vegans, i, clar, el nostre projecte era obrir un establiment doncs, de cuina vegana a Barcelona, i imagina't, no? Doncs no pensàvem que l'Ajuntament faria aquest pas, i això doncs, ens ratifica en el fet de que anem pel bon camí i que Barcelona i la nostra cuina s'acabarà convertint en una referència mundial perquè si aconseguim combinar el saber de cuina que tenim nosaltres amb bons ingredients i ingredients de petits productes ecològics, doncs això pot comportar doncs, realment una força motora de Barcelona com a ciutat que ja la té, però a més amb aquesta cuina saludable, sana i que és la que avui dia la gent demana i la gent cada vegada més conscient de que ha d'aprendre. Pensi que hi ha moltes malalties, hi ha moltes coses, i la gent sap d'una manera que si es cuida menjant, doncs que la cuina també és una manera doncs, terapèutica de tenir el teu cos al dia i bé. I això és la nostra idea.
Doncs agraïm a Ramon Carner que ens hagi parlat de l'empresa Pets Food ESL i amb la línia del que parlava d'estar present a fires, l'hem enganxat que està a Biocultura i la setmana anterior va estar a Alimentària també.
Exacte. No, i entre Alimentària i Agricultura estan 4 dies en una fira a Londres.
Doncs, imagini's.
Porto 15 dies de fires. Doncs... Que és el que haig de fer, perquè haig de donar a conèixer la nostra marca, que és Vegarrou Orgànic Barcelona.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Del camp a taula.
coneixes els avantatges de la Dune Horitzó 2020?
Esclar, he anat a una oficina Agrovant i m'han aclarit tots els dubtes que tenia. Però el millor és que només per domiciliar la Dune me'n faciliten els tràmits i me l'avancen quan em convingui. I mira quin termos m'han donat.
A CaixaBank tenim més de 500 oficines Agrovant i 2.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrovant. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 7 de maig es celebra a Barcelona, en el marc de la Fira Biocultura, la sisena jornada de menjadors escolars ecològics. Dilluns 9, Llorenç del Penedès acull una jornada tècnica sobre el garrofer i a Calonge de Segarra una sobre fertilització, males herbes i malalties en les rotacions de conreus a la Catalunya central. Ja el dia 10 es fa a Monells una jornada sobre reglamentació i requisits d'higiene en les elaboracions alimentàries als establiments de turisme rural. A Santa Pau, una sobre fertilització de pastures i cultius extensius amb purins en cobertura. A Falset, una sobre quins són els registres vitivinícoles que han de dur als cellers. I a Barcelona, una jornada sobre mercats i cadena alimentària vers el futur. Ja dimecres 11 de maig es realitza l'Espluga de Francolí, una jornada sobre el bosc de Poblet i les muntanyes de Prades, com una possible destinació de turisme de natura. I a Verdú, una sobre vinya, vins i territori a les Valls del Corb. Ja el dia 12 es du a terme a Belllloc d'Urgell una jornada sobre l'ordi cerveser. A Hostalric, un networking de venda de proximitat a la selva. A Manresa, una sobre nous nínxols laborals a zones rurals. I a Barcelona, la tercera jornada, mengem-se. I per acabar, divendres 13 s'efectua a Cervera una jornada sobre els cereals de qualitat que són demandats per la indústria. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 9 de maig al 9 de juny l'Escola Agrària del Pallars organitza un curs d'iniciació al full de càlcul. Del 10 al 12 de maig es du a terme a l'Escola Agrària de Mas Bover un curs de construcció d'un marge de pedra sec. Del 13 al 15 de maig es realitza a l'Escola Agrària de l'Empordà un curs de logística per la indústria alimentària. I del 3 al 27 de maig l'Escola Agrària del Pirineu fa un curs d'assenyalaments forestals i silvicultura pirinenca, centrat en la gestió de masses de pi negre, pi roig i avet.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des de dijous 5 i fins a demà diumenge 8 de maig es du a terme a Granollers una nova edició de la Fira de l'Ascensió. I des d'ahir divendres fins a demà diumenge a Sant Feliu de Llobregat la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat. Avui dissabte 7 i demà diumenge 8 es fa a Cervera la Fira del Pa i del Cereal, Fira de Sant Isidre. A la Sénia, la Fira Gastronòmica. A Tremp, la Fira de Primavera. A Vidreres, la Fira de Tractoristes, amb campionats d'arades amb tractors actuals i d'època inclosos. A Vilanova i la Geltrú, el Blau Verd, que és la Fira del Mar i el Medi Ambient. A Cànoves i Samalús, la Fira Mercat. I, per últim, a l'Est, la Fira de Primavera i de l'Ovella Aranesa. I del 13 al 15 de maig es du a terme a Solsona la Fira de Sant Isidre i del 13 al 16 de maig a Cardedeu també la Fira de Sant Isidre.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb l'apartat de les fires finalitza l'espai d'avui. Tornem el proper dissabte, 14 de maig, a Del Camp a Taula, amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari, rural, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.